Tota l'actualitat del dia, el Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.
Onze i sis, la pandèmia segueix disparada amb xifres rècord en aquesta sisena onada del coronavirus. La variant Omicron segueix fent l'agost i actualment a Sabadell el risc de rebrot se situa als 3.949 punts i la RT la tenim situada a l'1,17. I actualment la incidència acumulada 14 dies se situa als 3.340 casos per cada 100.000 habitants, una realitat que està fent créixer els ingressos també als hospitals. De fet, segons el darrer balanç de l'Hospital de Sabadell, hi havia 123 malalts ingressats, dels quals 91 eren a planta i 32 a la unitat de cura intensives. Actualitzem aquesta situació i també l'evolució de la pandèmia, conversant aquesta hora al Cafè de la Ràdio amb la doctora Marta Navarro, que és la directora del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia a tothom.
Doctora, com tenim a hores d'ara l'Hospital de Sabadell?
Doncs mira, sap greu dir-te que tenim una miqueta més de les xifres que tu tenies. Ara tenim 110 pacients que estan a les plantes i 30 a la UCI. Això vol dir que tenim un total de 140 pacients ingressats amb infecció per Covid, amb pneumonies o altres comorbilitats i el Covid a més.
Uh-huh. Per tant, estem parlant de pràcticament 17 malalts més, si no m'equivoco, respecte al darrer balanç que teníem de principis d'aquesta mateixa setmana. Per tant, malgrat els dies festius, la situació doncs segueix complicant-se a l'Hospital de Sabadell. Quin és el perfil del pacient ingressat, doctora Navarro?
Pues mira, la veritat és que tenim un volum que podem diferenciar de dos tipus. El primer són gent que té realment malaltia pel coronavirus en forma de pneumonia, que és la manifestació clínica clàssica que estem acostumats. Però estem veient també molta altra gent que ve a l'hospital per altres problemes relacionats amb la seva salut, no? I que en les PCRs de cribatge doncs trobem la PCR positiva pel Covid i que el tenen pràcticament asimptomàtic, no? Llavors, aquestes són gent que ingressa a les plantes de coronavirus perquè no poden, no, encomanar la malaltia a unes altres, no, veïns d'habitació, però que realment el Covid no és la patologia per la qual estan sent atesos a l'hospital. I això ve a ser com un 30% dels pacients ingressats que tenim a les plantes tenen un Covid realment molt, molt poc simptomàtic. Quan ho mirem així amb deteniment, doncs aquesta gent són gent que la gran part d'elles doncs estan vacunades amb dues, algunes amb tres dosis ja, i això és el que una mica confirma tot aquest coneixement que ja sabem, doncs, en què realment la vacunació, tot i que ens agradaria que fos molt més perfecta i que realment evités d'agafar la malaltia, doncs sí que és eficaç a l'hora de preveure la malaltia greu i la mortalitat. I això ho hem de tenir-ho molt clar, perquè la gent, penso que ara sent que hi ha molta gent infectada per coronavirus, no? Sembla doncs que la vacuna estigui fallant, però realment quan mirem les dades amb carinyo, doncs veiem que no, que la vacuna doncs fa el seu paper i fa aquest paper en preveure la malaltia greu, que realment és la que més ens preocupa, perquè és la que, doncs, la que pot portar a la persona a un compromís vital i la que ens pot fer doncs sacsejar el sistema sanitari una altra vegada com va passar la primera onada.
Clar, aquesta part que m'explicava ara, d'aquests pacients que entenc que doncs, és, per exemple, una persona que ingressa per qualsevol altra malaltia, però que de control, no? Es fa aquesta PCR i després es detecta aquest Covid. Això havia passat en altres moments de la pandèmia? Que realment el motiu d'ingrés de la persona no fos el Covid i es detectés aquest Covid?
A veure, sempre pot haver-hi algun, com aquesta vegada, cap vegada, saps? Vull dir que altres vegades sí que sempre hem trobat alguna persona, no? Dius, ai, mira, ve per això i, a més, té un Covid. Però ara, ja et dic, és una proporció important de la gent doncs, que consulta, i que nosaltres fem PCR de cribatge a tothom que ingressa, no? Per saber on els hem d'ubicar ben ubicats. Doncs trobem PCRs positives, no? A vegades en cribatges dintre de les plantes, hem estat fent cribatges doncs, per evitar doncs, brots nosocomials, que altres vegades n'hem tingut i també és una cosa que ens complica i ens compromet bastant els llits. Doncs hem trobat, no, gent que per altres motius i que en el cribatge doncs trobes aquesta PCR positiva en una persona pràcticament asimptomàtica, o ha fet a lo millor 37,3 un dia i ja quan li mires doncs ja li ha passat, o té un quadre doncs, de, com un constipadet i poca cosa més, no, però que no són realment aquells quadres de pneumonia, no, que és el que la gent doncs, no, estem acostumats a que la gent vingui per pneumonies pel Covid, no?
Mhm. Per tant, doncs, un canvi de perspectiva també interessant estudiar, perquè entenc que això no deu passar, no?, a les UCIs, o també passa a les UCIs? És sobretot a planta.
No, clar.
Sí, no? Això és a planta. No, dic que no sigui algun malalt que ingressi a la UCI per un altre motiu i quan el tenen allà també ho descobreixen, que suposo que també deu complicar més la situació, no?
No. Sí, home, sí, evidentment, però que tothom va cribat, saps? Vull dir, seria una cosa que vingués greu per un altre motiu, se li fa el cribatge, no sé si n'has oït algun, no, en tot cas, no en la proporció que tenim doncs, els malalts hospitalitzats a la planta. El que sí que a la UCI també és molt interessant de veure doncs, és l'efecte de la vacunació, perquè quan contem tots els pacients que tenim, doncs el 62% dels malalts que estan a crítics, no només a la UCI, sinó també a la UCRI, no estan vacunats. No? I llavors realment doncs, vull donar el missatge aquest, vull donar el missatge aquest que la vacuna, encara que no sigui perfecta per prevenir la malaltia, doncs sí que és molt eficaç a l'hora de combatre la malaltia greu i el risc de la mort.
Doncs ens ho anotem, aquest missatge, aquestes dades importants, no, el que tenen. Aquest matí, llegint informació al voltant de la pandèmia, llegia un article que explicava que alguns dels pacients, o que l'alt percentatge dels pacients que estan ingressats als hospitals estan afectats per la variant Delta i que l'Omicron encara no ha arribat als hospitals. No sé si això el Taulí ho saben, i saben quin percentatge de malalts tenen afectat per una variant o per una altra.
Mira, anem una mica endarrerits en les dades perquè hem tingut, bé, pots imaginar-te que hem tingut un boom de mostres i un boom de feina i el treball de microbiologia doncs, no dona a la base d'una resposta doncs, a contestar les PCRs. Però tenim les dades de la setmana de Nadal, que era no, l'última setmana que vam poder que es va poder analitzar i que es va enviar per mirar quines variants eren. I en aquell moment era un 50% de les variants que es testaven no només dels hospitalitzats, sinó dels mostres que estaven al nostre laboratori, que inclouen doncs, també algunes mostres de primària. Al voltant del 50% eren Omicron i l'altre 50% eren Delta. Aquí de l'hospital ja et dic que érem una mica endarrerits perquè bueno, hem tingut, ens ha coincidit doncs, el boom, el gran pic de pujada d'ingressos tan elevat, juntament doncs, amb, no, amb dies festius que hem intentat doncs, que tothom pogués fer alguns dies de vacances, i no s'ha pogut analitzar encara.
Quines implicacions té aquesta ocupació ara mateix de llits al Taulí a nivell d'haver d'ajornar operacions o d'haver d'alterar el dia a dia de l'hospital?
Bueno, sí, ja saps que sempre s'intenta que impacti el mínim possible, però ara mateix tenim dues plantes del Taulí dedicades a atendre els pacients amb Covid i una planta en el centenari també. Llavors, són molts llits, això. Tot i que, com que són dies festius, doncs, també les intervencions, moltes vegades en aquestes èpoques, no? l'activitat es redueix i, per tant, no s'ha intentat no parar res que sigui... Bueno, l'activitat quirúrgica urgent està al 100% i de l'activitat programada es va endavant amb tot el que és les intervencions quirúrgiques de més gravetat, com poden ser els malalts oncològics.
Per tant, intentant doncs, que aquesta afectació sigui la mínima, no? Aquest matí llegia també que l'afectació, que el pic de contagis podia arribar al llarg de la setmana que ve, això ja se sap que són previsions i sempre són més difícils d'acabar curant, però vaja, que si més no, aquesta era la previsió. Clar, com ja hem après en aquesta pandèmia, això no vol dir que sigui així als hospitals, sinó que els hospitals encara queden un parell de setmanes tenses,
exacte,
no?
Exacte, sí. Nosaltres sempre anem una mica endarrerides de la població perquè, bueno, perquè ja ho sabem, no? Primer et contagies, és que no acabes fent pneumònia passant uns dies, i això sempre hi ha un decalatge, no?, d'una setmana aproximadament a l'hospital i una setmana més afegida per la UCI. O sigui, que suposo que fins a final de segona, tercera setmana de gener doncs no veurem una mica, tot i que és veritat que les xifres a nivell de la població sembla que s'estiguin ralentitzats. Fins ara anàvem a duplicar els casos de setmana en setmana, sembla, no?, que aquesta última setmana hi ha com un palet de fre i les RTs baixen una mica, amb la qual cosa esperem i creuem els dits perquè així sigui.
Els ha sorprès, però, el comportament d'aquesta sisena onada a nivell doncs, d'arribada als hospitals? És cert que aquesta pandèmia, si una cosa ens ha ensenyat, és que fem previsions i les acabem llançant per la finestra, pràcticament, ja. Però no sé si els ha sorprès.
Bueno, la veritat és que hem tingut aquesta variable realment, sembla que és molt transmissible, no?, la variant Omicron, perquè jo penso que mai hem tingut tants coneguts al nostre voltant, no?, que estiguin passant la malaltia al mateix moment com tenim ara. Però, en canvi, no veiem aquest... O sigui, tot i que la pressió hospitalària és molt alta, si això ho traslladéssim, jo crec que amb les primeres variants, l'increment de casos que tindríem a l'hospital seria molt, molt superior, no? Per sort, realment és una variant que en la majoria de les persones es comporta de manera lleu, especialment si estàs vacunat, i sempre doncs, hi ha un col·lectiu doncs, que són més vulnerables per l'edat o per condicions pròpies que a vegades ni ho coneixem, o per comorbilitats que són els que acaben fent malalties més greus, però sens dubte, doncs per sort ens ha impactat positivament en que, doncs, que hi hagi tanta, molta transmissibilitat i molta incidència a nivell poblacional de moment, doncs ja penso que no passarà, doncs no impacta amb la mateixa força que altres onades han impactat en la assistència sanitària.
En aquest sentit, i veient els contagis que tenen la població, quines previsions fan per les pròximes setmanes?
Doncs jo penso això, que mica en mica, jo penso això que comentàvem, que segurament el pic de hospitalitzacions encara no hem arribat, encara penso que augmentarem el nombre d'hospitalitzats doncs, tant a la UCI com a plantes d'hospitalització, però probablement jo penso que a partir de l'última setmana de gener hauríem de veure ja com mica en mica tornem a, no, a retrocedir en llits i anem recuperant l'activitat doncs, més normalitzada.
Clar, el que diuen sobretot els models del que ha passat a Sud-àfrica és que tal com puja aquesta Omicron sembla que baixa, no? Aquesta deu ser l'esperança, no?
Exacte, vull dir una mica, la població és així, en general. Passa que la gent que està a l'hospital, clar, has de posar-los una altra vegada a to per poder sortir una altra vegada al carrer i això ens costa una mica més. Uh-huh. Però sí, a nivell de la població l'esperable és això que s'autolimita, no?, una mica.
A nivell d'altes, però, amb quina mitjana estem ara de persona, de quantitat de dies que els tenim ingressats a l'hospital?
Depèn, la gent que està a les plantes aproximadament al voltant d'una setmana poden marxar cap a casa. Hi ha gent que menys, perquè a vegades els ingressem amb infiltrats, pulmonars, però una mica sí que ho tenim bastant protocolitzat, doncs, que segons l'evolució analítica, respiratòria, a vegades podem donar altes en pocs, no?, en menys dies d'una setmana. La gent doncs, que puja de la UCI, de crítics, però realment necessiten més dies de recuperació, especialment quan més dies passes doncs, a la UCI, doncs, necessites més dies de recuperació, perquè moltes vegades, a part del tema respiratori, hi ha un tema de debilitat muscular, no?, derivat de la immobilitat, de la gravetat de la malaltia, dels fàrmacs, que necessiten doncs, més dies doncs, per acabar-se de recuperar i tornar doncs, a mínimament tenir una vida doncs, més autònoma i normal, però això diria que la mitja de la planta va al voltant dels 7 dies.
Uh-huh. Pel que fa als Covid persistents, entenc que és molt d'hora per saber-ne, però saber si quin percentatge d'aquestes persones que ara estan passant la malaltia de forma lleu o fins i tot de forma greu poden tenir conseqüències de futur, això ho sabem?
No t'ho sé dir. No t'ho sé dir, perquè aquesta variant pensa que ha irromput, no?, fa poc més d'un mes amb força, no?, i és les últimes setmanes quan encara doncs, l'estem veient, no?, o sospitem que deu ser aquesta variant per la transmissibilitat tan elevada que té. Però no, jo em fa com tinc la impressió, però des del punt de vista així clínic, sense tenir dades analitzades, que tant la variant Delta com aquesta última ha tingut menys repercussions, no?, a llarg plaç com ho va tenir la primera variant, que va ser realment molt dramàtic perquè molta gent va quedar doncs, amb moltes seqüeles de les anòsmies, no?, que siguin unes seqüeles que puguis dir lleus, però que realment interfereixen moltíssim en la vida. En canvi, aquestes últimes variants, realment poquíssima gent manifesta aquesta sintomatologia de la pèrdua d'olfacte o la pèrdua de gust, no? Fa com la impressió que en aquest sentit es comporten d'una manera més benigna, entre cometes.
Uh-huh. Li volia preguntar també per aquest nou concepte de la florona, aquest concepte doncs, amb arrel doncs, clarament britànica, no?, d'aquesta barreja entre la flu, la grip i el coronavirus. Tenen algun cas al taulí?
Hem tingut alguna grip, dos, que jo ara tingui present en les últimes setmanes i ingressades, però a la vegada coronavirus i grip no n'hem tingut cap de moment.
I això li preocupa?
Home, sumes gravetats, no? Són una malaltia que potencialment les dues poden ser greus, no? El fet d'estar coinfectat segurament doncs pot afegir una major gravetat a la malaltia doncs, que estiguis veient.
Però encara no sabem què passarà, no?, en aquest sentit, i si es poden donar aquests casos o no. I ara em deia, hem tingut dues grips ingressades, entenc que a 7 de gener l'habitual no deu ser aquestes xifres, no?, al voltant de la grip.
No, que va. Una mica ens està tornant a passar el mateix que vam patir l'any passat. patir en el bon sentit, perquè realment l'any passat no vam tenir grips, va ser una... el coronavirus va menjar-se com l'espai, no? I va haver com una competència en la que clarament va guanyar el coronavirus i la grip va passar totalment desapercebuda l'any passat. I aquest any, doncs, realment també està sent el mateix. Vam començar al setembre, vam tenir un cas d'una persona que no va haver d'ingressar, una primera grip, i jo crec que tots vam pensar, ai, si al setembre ja tenim una grip, què passarà quan sigui més a l'hivern? Però realment això s'ha quedat frenat i hem tingut, doncs, ara aquests últims dies, les últimes setmanes, un parell de casos de grip que realment han evolucionat bé i que no hi ha hagut més complicació. De moment està sent una cosa bastant això, anòmala per l'època, i però igual que l'any passat.
Haurem de veure, doncs, com evoluciona també aquesta qüestió, també si aquesta sisena onada baixa en picat, no? Si la Omicron realment doncs, fa aquest comportament, que haurem de veure-ho, que tot plegat, doncs, entenc que s'ha de veure amb el dia a dia, no, doctora?
Exacte, sí, això realment el que tu deies abans, no fem previsions i tal, però molt sovint vas a ser humil perquè veus que les teves previsions no són el que tu pensaves.
Deixi'm que li pregunti per la vacuna. Vostè n'ha parlat al llarg de l'entrevista, ha assegurat, sí, doncs, la seva eficàcia, que era una de les preguntes que li volia fer. A Europa s'està debatent aquesta vacunació obligatòria, alguns països, doncs, apretant molt, per dir-ho d'alguna manera, a la ciutadania no vacunada, doncs, amb passaports Covid obligatoris en molts aspectes. Nosaltres la setmana passada, dimarts, parlàvem amb una pediatra sobre la tornada a l'escola i ens deia que per ella el passaport Covid havia de ser obligatori també per les persones que treballen amb criatures, no? Hem de realment apretar tant en l'àmbit de la vacunació? Creu que seria un bon camí?
Mira, la veritat és que jo fer les coses per obligació és la meva manera de ser, no és el meu ideal, no m'agrada. Penso que la gent ha d'estar convençuda del que fa, no fer una cosa obligatòria sense donar raons a la gent perquè ho faci, no? És com aixecar sospites o aixecar, no? La gent que no s'ha vacunat és perquè té alguna por, és perquè realment es sospita que pot haver-hi algun efecte secundari, no? Són recelosos, no? Si tu fas una cosa obligatòria, penso que això l'únic que fa és un impacte negatiu en sobre aquestes persones. Jo penso que has de demostrar amb dades doncs l'eficàcia i realment doncs l'efectivitat que té la vacunació, i això segurament hi ha una feina de comunicació molt important, i de fet estem veient, no?, que la gent encara va venir a vacunar-se, tenim unes xifres de vacunació molt elevades, del 80%, vull dir que crec que en cap vacuna hem aconseguit tanta vacunació com estem aconseguint amb la vacuna del coronavirus, però penso que la manera de fer-ho és doncs amb la informació i posant a l'abast de la ciutadania doncs aquestes notificacions o com petits moments d'informació perquè puguin assessorar-se i agafar confiança. I la gent, doncs, que espera altres vacunes, perquè pensen que aquestes vacunes, doncs, d'ARN, doncs, no estan prou provades, tenen recel. Segurament d'aquí que tinguem altres tipus de vacunes passarà encara mesos perquè no estan ara mateix a l'abast, però sí que realment portem 2 anys de vacunació, doncs, amb vacunes RNA, i realment, doncs, en totes les vacunes pot haver algun efecte secundari, però són mínims, no? I en canvi, doncs, quan poses a la balança el risc-benefici de la vacunació, jo crec que està clarament a favor de la vacunació, i més quan et dic, doncs, les xifres, no? Un 60% de la UCI no està vacunada. És que són molts, molts els que acaben a la UCI per no haver confiat, no, segurament, en les vacunes, perquè quan els preguntem a la planta, doncs això, em van dir que potser no feia falta, no em feia gràcia, no? S'ha de donar més informació.
Per tant, doncs, camí per recórrer en aquesta qüestió. Per cert, sobre la vacunació, una última pregunta i la deixo, que a més sé que l'agafem en un dia de tranquil·litat, per dir-ho d'alguna manera.
No, estic passant visita.
Ah, val, doncs llavors, també, llavors per feina la deixo també perquè té feina, llavors. Li volia preguntar, aquestes persones que estan passant ara la malaltia en aquesta franja que està sent molt majoritària, d'aquests 39 de 30 a 49 anys, que són aquests que encara no s'han pogut posar la tercera dosi perquè encara no els toca, no?, i que fa més temps que van rebre la segona, si ara hem passat la malaltia, quan ens podem tornar a vacunar?
Si és passat la malaltia, ara realment la malaltia actua com un reforç, és com, fa com una mica el mateix efecte de la vacuna, saps? És a dir, quan tu t'exposes, no, al microorganisme, en aquest cas el virus, o bé, doncs, els antígens que dona la vacuna, el teu cos, que és un cos que, doncs, reacciona, no? I fa molts anticossos. Per tant, no hi ha una urgència de posar la vacuna de seguida. quan estigui recuperat i així, te la pots posar. O sigui, si hi ha límit de vacunacions, no series una persona prioritària per vacunar-te en aquest moment, perquè tu amb la malaltia ja has fet aquesta dosi de record, com si fos. Si no hi ha problema, doncs bueno, te la pots posar doncs, quan estiguis recuperada, cap d'un mes, dos mesos, no hi ha un timing ara mateix estipulat, però sí que no hi ha una pressa tampoc en vacunar-te de seguida, seguríssim.
Doncs ens ho anotem per aquells que puguin tenir dubtes. Doctora Navarro, gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé, que tingui un bon dia.
Molt bé, gràcies igualment, adéu-siau a tots.
Adéu.